Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 24 de març de 2022 i estem escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem a en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barreté. Com anem?
Hola.
Hola.
Com us guard?
Avui no estem sols, ens acompanya també en Jordi Roger.
Mai estem sols.
Mai estem sols. En Jordi, no et deixen saludar. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia i moltes salutacions a tothom, a tota la família de la Rebotiga.
Jordi, veí de redacció, director d'Ànima 7. Avui t'hem portat aquí perquè ens parlis d'aquesta pel·lícula que s'estrena aquest divendres. Ahir es va presentar en el Festival de Màlaga, titulada Llegaron de Noche, que ens parla dels assassinats dels jesuïtes a la Universitat Centroamericana de la UCA. L'any 89 va ser.
Correcte.
Tu sí. Tens record d'aquella situació? En aquell moment estaves treballant a informatius, on deies l'altre dia.
Sí, tinc un record molt present i crec que sempre el tindré, molt fresc. Perquè en aquell moment, certament, jo estava treballant a Catalunya Ràdio, els informatius, treballant per un programa que dèiem que era el Catalunya Matí, l'informatiu que anava de les 6 a les 8 del matí, per tant, treballàvem de matinada. I va ser de matinada quan vam saber la notícia de l'assassinat. I allò va mobilitzar tota la redacció de Catalunya Ràdio i de totes les emissores de Catalunya i d'Espanya, evidentment, no? Era una època que no hi havia xarxes socials, Twitters ni internets, per tant, doncs la ràdio era el gran informador i recordo perfectament com anaven arribant a través dels teletips, anaven arribant les informacions amb comptagotes, de manera que tots els informatius d'aquell dia del 1989 al matí, doncs a partir de les 5, les 6 de la matinada, del matí, doncs tots els informatius anaven obrint amb l'assassinat d'Iñaki Llacuría i els seus companys jesuïtes a la UCA, a la Universitat del Salvador. Per tant, va ser una notícia que va impactar moltíssim en la societat espanyola del moment.
Van ser uns assassinats que durant molts anys han provocat dues preguntes, no? El per què i el qui va matar-los, no? Durant un temps, fins i tot es va dir, no?, que bueno, de seguida es va atribuir a la guerrilla, però l'únic testimoni, no?, viu que hi havia, vaja, no viu perquè fos sobrevivent, perquè de fet no hi era físicament allà, no? O sigui, estava a la casa del costat, però no preveien que hi fos. Aquesta persona és justament la protagonista de la pel·lícula que recull, no?, els dies d'interrogatoris i com era necessari protegir aquesta persona en un context de dictadura i de molts interessos perquè circulés una única versió dels fets.
Correcte. La pel·lícula d'Imanol Uribe, Llegaron de Noche, jo crec, primer de tot, felicitar-lo i encoratjar a tothom que li agradi el cinema, li agradi el cinema polític, el thriller, perquè és un thriller, el gènere, no?, que ell ha triat per explicar els fets sobre fets reals, doncs és molt recomanable, està molt bé, posa llum a tots els fets que van passar a l'any 89. Molta gent, el mateix Uribe, aquests dies que ha estat presentant la pel·lícula, li deien, quan hi havia gent jove, li preguntava, escolta, però això va passar de veritat o no va passar de veritat? Per què? Doncs el temps passa molt, molt ràpid. Aquí, en aquesta taula de la Rebotiga, hi ha gent de diferent edat. En Roger Vilaclara, que és el més jove, probablement no n'ha sentit a parlar. I és lògic, perquè passen moltes coses al món. I el cinema, i el cinema polític, i el cinema històric té també aquesta funció, la de repescar la memòria i posar molts interrogants. I una de les claus, jo crec, més encertades de la pel·lícula d'Uribe és la mateixa estructura i la protagonista, Perquè, com deies tu, Laura, doncs el protagonista no és l'Iñaki Llepuria, els protagonistes no són en absolut els altres jesuïtes, no? Sinó que és la dona de neteja, l'assistenta que tenien els jesuïtes a la Universitat de la UCA i que casualment està allà i intueix el que passa, no? I aleshores l'estructura en clau de thriller de la pel·lícula és tots els interrogatoris que tenen de la mà de l'exèrcit del Salvador auspiciat per la CIA nord-americana, no? I aquest és un dels encerts, per mi, important, la manera d'explicar la història. I en aquest moment que està tan de moda el debat sobre les fake news, doncs a mi em sembla que posa molt en el centre de la pel·lícula les notícies falses, com vestir des dels governs aquests relats falsos per confondre l'opinió pública o fer arribar una informació d'una determinada manera. Per tant, jo destacaria aquests dos elements narratius importants de la pel·lícula Llegaron de noche, que a partir d'aquí ens transporta aquella nit de l'any 89.
Uh-huh. Una pregunta també, potser com a expert, no? En imatge, en realització, a nivell estètic també, què et va semblar la pel·lícula?
La pel·lícula, doncs, ja, s'alimenta molt, combina, podríem dir, dos gèneres, no? És a dir, el gènere bàsicament és un thriller polític, i per tant, doncs, la càmera és una càmera viva que va bastant amunt i avall i també, sense ser un documental, perquè no ho és, però sí que està molt basat en fets reals, doncs la càmera també adopta una actitud gairebé periodística. Per tant, no és una pel·lícula que s'atura en detalls estètics, sinó que sempre està al servei de la narració. Com a punt potser més que jo posaria un però, és a dir, ja que adopta el gènere del thriller, potser hauria pogut anar una mica més enllà. I tot el que és l'univers sonor, l'univers musical, doncs potser aprofundir una mica amb aquest gènere i aleshores crear més tensió. I després potser dona percebudes moltes coses que el públic no tan avesat o no tan coneixedor dels fets potser poden passar una mica per alt. El mateix posicionament polític dels jesuïtes, no? Recordeu que és un món, ja la teologia de l'alliberament doncs, ja va caient, ja no hi ha aquell plantejament tan fort que hi ha hagut als anys 70 o sobretot als anys 80, però hi és present. I potser passa una mica de puntetes sobre aquest tema. I després la participació dels Estats Units, de la CIA, sí que es veu que tots els interrogatoris estan molt auspiciats i, de fet, hi ha un agent de l'FBI que li dona la cobertura més o menys legal, però tampoc no acaba d'insistir gaire què hi tenen els Estats Units al darrere del Salvador. I potser això, per generacions més joves, sí que estaria bé que es relatés. Però bé, això ja són elements de detall que potser els que tenim aquesta mentalitat també molt periodística hi podríem trobar a faltar, però és una pel·lícula absolutament recomanable i molt, molt vigent. També amb aquesta guerra d'informació, a més, immersos en la guerra d'Ucraïna, on la informació és un camp de batalla més, doncs aquí aquesta pel·lícula és molt pertinent també en aquest aspecte.
Jordi Llisterri.
Sí, no, jo tenia dues preguntes que les formulo amb una. D'una banda, com bé comentava el Jordi, estem parlant del 89 i hi ha molta gent doncs, que possiblement ja no ho té en el seu imaginari particular, diguem-ho, de la seva història particular, però tot i això és veritat que és un dels martiris que s'ha mantingut més viva la seva memòria. I em crida l'atenció perquè en aquella època i en tot el que és Centroamèrica i fins i tot tota Amèrica Llatina hi va haver molta violència i moltes morts polítiques. Una mica si tens l'explicació de per què en el cas dels màrtirs de la UCA doncs això s'ha mantingut més. I lligat amb això, també una mica ho has comentat, però l'impuls que hi ha darrere una pel·lícula sobre aquest tema d'un caire més comercial. Comercial en el bon sentit del terme, és a dir, no, que no ho fan per guanyar diners, que també suposo que una productora evidentment n'ha de guanyar, però que es planteja des d'un punt de vista no d'un documental o d'una memòria per experts o per la comunitat pròpia més afectada, sinó pel gran públic, que entenc que és una manera més de recuperar la memòria, però ara una memòria que com comentava, s'ha mantingut viva.
Sí, també anant a la primera part de la teva reflexió, hi ha molts morts a El Salvador, hi ha molts morts a Centroamèrica, hi ha molts morts a Amèrica Llatina, no? I els morts eclesiàstics, perquè aquí podíem incloure Òscar Romero, doncs tenen un... També té la seva pel·lícula, oi? Òscar Romero, amb Raül Julia. Uh-huh. Doncs tenen aquesta plataforma, bé, l'Església, doncs aquests assassinats eclesiàstics doncs tenen una repercussió molt important, perquè, doncs, perquè són entitats, són personalitats que tenen un recorregut molt més enllà de les seves vides personals, no? És a dir, la institució a la que representen doncs és una institució molt estimada o molt representada per molta gent que s'hi sent. I, a més, des del punt de vista cinematogràfic, i enllaço amb la segona part, doncs és un element dramàtic de primer ordre. També s'han fet pel·lícules magnicidis, no? És a dir, des de pel·lícules de l'assassinat o de la mort de Che Guevara, de Kennedy, de Gandhi, és a dir, totes les personalitats, Martin Luther King, que han tingut una final tràgica, doncs, molts cops tenen la seva pel·lícula, la seva bibliografia, etc. No? Per tant, en aquest sentit també és lògic, i quan un productor, quan un director, quan un creador tira endavant una obra, el que vol és que arribi al màxim de públic possible. No? I en aquest sentit, doncs, el cinema i el cinema de ficció té les seves lleis i les seves lleis. Aquí les televisions hi han d'apostar, les distribuïdores hi han d'apostar, i jo crec que Manuel Uribe fa molt ben fet buscant aquests elements dramàtics que fan conduir bé la història. No és el primer cop, ni molt menys, que Manuel Uribe tracta temes de la realitat, de la seva realitat pròxima, no? Ell té pel·lícules sobre la ETA, La muerte de Miquel, Días contados, són pel·lícules en el seu moment que van ser polèmiques, molt, molt valentes, en un moment en què l'ETA doncs, continuava activa, i per tant doncs Uribe està acostumat i li agrada aquest tipus de cinema. Recordem que ell va néixer a El Salvador, precisament, i fins als 7 anys va viure en aquest país, va estudiar en els jesuïtes, ja al País Basc. Ell mateix li agrada explicar que va conèixer puntualment Iñaki Llacuría amb unes conferències que va fer al País Basc, i ell de jove va anar a veure'l. Bé, per tant, doncs, que és una història que amb ell, com a basc, també doncs, li toca molt, molt, molt de prop. Feia molts anys que perseguia fer aquesta pel·lícula, més de 7 anys escrivint-la. Estaven a punt de començar a rodar, va tenir la pandèmia, ja estaven tots a Colòmbia a punt de rodar, van haver de tornar, etc. Un fet significatiu, la pel·lícula no està rodada al Salvador, està rodada a Colòmbia. Per què? Perquè al Salvador encara no es donen les condicions per poder fer aquesta pel·lícula de seguretat, i probablement moltes de les persones que van participar o des del punt de vista ideològic en l'assassinat dels jesuïtes, doncs probablement encara són pel carrer.
Moltes gràcies, Jordi.
Això també dona una explicació d'aquest context de la pel·lícula.
Pel·lícula Llegaron de noche, d'Imanol Uribe, que s'ha estrenat aquesta setmana, la podem veure ja als Verdi, i també s'ha previst pel dia 2 d'abril al matí un passe per la família dels jesuïtes, qui vulgui s'hi pot inscriure, aquesta sí que va per inscripció, on hi participarà Xavier Alegre, que també és professor convidat a la UCA i per tant té un testimoni molt proper a tot això que estem explicant. I altra gent de la casa. Més coses, Jordi Llisterri.
No, volia, si hem acabat d'aquest tema, volia aprofitar, ja que tenim el director d'Animacet, el Jordi Roger, i com que tothom sap que Animacet està íntimament lligada amb Catalunya Revisió i estem parlant de cinema, i estem parlant amb un expert en cinema, també si ens pots comentar un parell de projectes que jo crec que són potents de l'àmbit cinematogràfic que té ara entre mans Animacet i que també tenen a veure amb la temàtica que estem aquí tractant.
Sí, són dos projectes doncs, que ja n'hem parlat altres vegades i han sortit a la llum pública. Una TV Movie, és a dir, una pel·lícula per televisió que vam rodar el mes de juliol passat, molt al centre de Barcelona, just al costat de la redacció de Catalunya Religió, el barri gòtic, que és el Metralla, i que és una pel·lícula doncs, que està pendent d'estrena a Televisió de Catalunya, amb en Joan Pera, amb en Roger Pera, amb la Mercè Pons i la Cristina Brondo, i és situada, és una tragicomèdia situada a la Guerra Civil, per tant, tractar la guerra des d'un punt de vista poc usual. I després també un documental
que crec que és la primera vegada que veiem el Joan Pera fent de capellà, no?
Explícitament, sí, però ell fa de capellà tot el 365 dies l'any. Casat, això sí, però tothom qui coneix el Joan Pera doncs li sap la seva vinculació també en qüestions d'església. I després també la primavera vam rodar l'equip d'Animacet, un documental sobre el camí ignasià, de la mà precisament dels jesuïtes, el camí ignasià que surt de Loyola i arriba a Manresa. N'hem fet una pel·lícula, estem acabant els detalls i, si Déu vol, doncs, es podrà començar a veure, la presentarem cap a la primavera. Bé, ja hi som a la primavera, però abans de l'estiu. També, això encara és de mal dir-ho, però estem desenvolupant un documental també important que té molt a veure amb el món d'Iñaki Ellacuría sobre Lluís Espinal. Lluís Espinal, assassinat en aquest cas a Bolívia fa 41 anys, també per qüestions polítiques, doncs estem treballant per desenvolupar i per rodar pròximament aquest documental.
Jo que estic detectant una certa proximitat del director d'Animacet amb el món dels jesuïtes.
És com el de la muntanya, eh? Mahoma, no és que anem als jesuïtes, els jesuïtes s'acosten a Animacet. Això no hi podem fer res. I si volen venir d'altres, encantats de la vida. Això no...
Gràcies, Jordi, per fer-nos aquest apunt també dels projectes que teniu en marxa. I ja saps que això és casa teva i gràcies per ser avui aquí, pots tornar com vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bones pel·lícules.
La resta no marxeu, continuem aquí a la Rebotiga i si us sembla, Roger, podríem fer una ullada als articles més llegits de la setmana.
Doncs sí, aquesta setmana tenim com a article més llegit un article en què parlàvem de l'àvia de la Rosalia. La cantant va treure un CD aquest divendres i parlàvem de les referències que fa a Déu i a la seva fe en aquest nou àlbum. En segon lloc hi tenim l'entrevista al cardenal i bisbe Cristóbal López. En tercer lloc tenim l'entrevista al Salvador Bacardit. En quart lloc tenim un article sobre Sant Josep i sobre què és el que en sabem, diguéssim, una mica sobre la figura de Sant Josep. I en cinquè lloc hi tenim l'article sobre el documental de la Pilarín Vallès que es va emetre aquesta setmana i en què també parlava una mica doncs, de la seva fe i de la religió, diguéssim.
amb aquest titular que deia «Sou molt més cristians del que penseu», no?
Exacte.
Sí, com va anar aquesta entrevista documental? Vaja, Glòria, tu també te l'has mirat, eh?
Sí, sí, sí. Jo ho vaig mirar en prime time, diríem, quan no han diferit, o sigui, quan s'estava emetent. I és una de les parts que més em va... A veure, que més em va agradar, la figura de la Pilarín, és sempre ho diem, és una dona entranyable, que ja coneixem aquí, perquè en alguns actes que hem anat a cobrir, doncs, apareixia, no? I clar, té molta entitat personal i ja, doncs, com a professional també ja té un nom. Però al documental hi ha una part en què ella s'hi explica, que jo crec que el Roger, que també ha redactat la notícia, doncs també ho haurà vist, que explica amb molta normalitat, sí, sí, jo vaig a missa cada dia, no? I hi ha aquest punt en què potser dius, com pot ser, no? De cop i volta estem parlant a la televisió en prime time de la fe d'una persona i te n'adones que configura molts aspectes amb una fe d'aquestes que defensem aquí, molt popular, molt viscuda, molt testimonial, re tancat, que no la condiciona per no parlar de certs temes. És a dir, jo crec que com a testimoni és fantàstic, perquè dius, no és una rara avis, al contrari, explica molt bé el Roger a l'article, resumint que hi ha un apunt de la seva filla explicant concretament que en aquella època on els intel·lectuals es veia malament que anessin a missa, doncs la Pilarina anava per lliure, és a dir, mira, jo hi crec, em fa feliç, ho he intentat transmetre i així continuo, no? Doncs és un apunt fantàstic.
I sobre el titular, diguéssim, que la Pilarín doncs, deia això, no? Que sou molt més cristians del que penseu, fa gràcia, diguéssim, perquè bromeja, no? Que ella va a missa cada dia, però que al final doncs, ella diu no sóc tan bona dona, sóc una persona normal i corrent. I ella diu, no, en canvi veig gent que no va a missa però que ajuden els altres, es preocupen de temes d'altra gent, no? Duen a terme accions socials i diu ella, no? que aquesta gent, doncs, Déu se'ls mira amb bons ulls i que també doncs, té part de ser creients o de ser cristians això, no? Pensar en els altres, etc. Encara que no es vagi a missa cada dia, per dir-ho d'alguna manera.
A mi em va recordar aquesta frase, alguna vegada l'havia sentit de gent que, inclús de persones que poden semblar similars a la Pilarina en aquest sentit de llibertat absoluta, de gent que està a les perifèries absolutes, que es relaciona amb gent que potser saps que no tenen ni idea i no els interessa cap mena de tipus eclesial. I frases d'aquest estil, no pateixis perquè Déu t'estima igual, no? Tot i que tu encara no ho sàpigues o no el coneguis, doncs ell t'estima igual. Doncs a mi em va recordar aquest moment de dir, bueno, no passa res, jo, les meves filles, doncs si no m'han seguit en la fe, cap problema. Però doncs hi ha un apunt divertidíssim que diu, jo patejo la meva neta a la pila, no? Dius, és boníssim.
Del lavabo.
Dius, pues clar que sí. Està molt bé. És un documental que està ben fet, és una figura entranyable i doncs això, coneguda de la casa.
Jo he de dir que, amb tots els respectes al cardenal Cristóbal i al rector del seminari, que aquesta setmana, entre els més llegits, tinguem la Pilarín i la Rosalia, és motiu d'alegria i satisfacció.
Home, és que són dos referents, vull dir.
Dos referents, efectivament, dos referents. Sí.
No, jo dic en broma... Perdona, Roger, acaba.
No, era una broma. O sigui, algú deia en el documental de la Pilarín que, de fet, la Pilarín era com la influencer de tota Catalunya. O sigui, que la influencer de tota Catalunya digui, parli d'aquest tema i digui així, doncs també fa gràcia.
No, i amb aquesta venia la reflexió de que fa gràcia, però també més de fons, també, a veure, el cristianisme i el fet religiós en general també ha sigut significatiu quan ha sigut permeable. És a dir, quan es converteix en una cosa d'uns quants o que no passa a determinats murs, passa a ser una cosa important pels qui ho viuen, però és rellevant per la societat. I quan hi ha aquest pas, que llavors podien haver molts matisos de quin tipus de religiositat s'expressa o com s'expressa o tot això, però que sigui significatiu i permeable, a mi em sembla molt, molt important perquè el fet religiós continuï sent viu.
De fet, una de les coses, a mi em sembla, que sedueix més d'aquest personatge, de la Pilarín, és la seva actitud, que és una persona alegre i que no viu amb alegria i això és una cosa quotidiana i, evidentment, tindrà els seus moments, però no transcendeix això, no? I tothom que s'hi apropa no té mai un no, no? És aquest tipus de persona amb qui agrada, no?, compartir el temps. I a vegades, no sé si és una mena d'esperança aplicada a la seva, perquè, per contra, tenim gent molt d'església, institució, que es passen el dia predicant l'esperança, però no
li
veus a la cara que allò s'ho acabin de creure, no? No és un convenciment que es tradueixi. I en ella, jo crec que això sí que hi és, no?, aquest evangeli. Això d'esperança, d'aplicar-ho en el dia a dia, de viure-ho des de la seva quotidianitat, en aquest cas molt lligat a la seva feina com a il·lustradora, no? I, bueno, sí, crec que sí, que ajuden molt, no?, aquestes veus públiques que diguin que Déu és part de la seva vida de forma estructural, no?
I ara remarcàveu aquest to de la Pilarín, mundialment conegut. Jo, la veritat, tinc pendent de veure el documental, el guardo pel cap de setmana amb més pausa, però, en canvi, sé que aquests dies he sentit alguna de les entrevistes que li feien a la Rosalía i una mica també el to és el mateix. O sigui, d'una persona que, malgrat ser una estrella del món mundial, en les converses manté un to d'una noia que et podries trobar en qualsevol barri del poble de Catalunya i tenir una conversa amb ella sense cap mena de complicació ni allunyament ni pretensió per part seva. I això també fa que una persona que en aquest cas introdueix l'element religiós amb naturalitat a la seva a més en un àlbum que ella, en un disc que ella explica que és molt experiencial, que ho introdueixi en normalitat també és molt positiu.
Sí, Glòria.
A nivell de símbols també, no? Clar, evidentment Rosalía no...
També es barreja una mica tot, eh?
Sí, o sigui, no oblidem que on viu ara, no? Sempre està a cavall de països, però Miami és tot una parafernàlia de... Vull dir que no es veu malament allò de portar una creu o de parlar o d'anar a l'església, etc. Però jo sí recordo en aquests moments on... No sé si recordeu anys enrere que es va posar molt de moda a nivell estètic, eh? Les bijuteries aquestes barates es venien creus. O sigui, és a dir, les noies adolescents, inclús jo crec que encara es porta, és a dir, arracades en forma de creus petites i pensaves, no, és un repunt del cristianisme o del catolicisme de cop i volta que ara ha entrat a les joieries, sinó que hi havia persones que ho portaven, inclús referents musicals. I la Rosalía, al final, sempre ho ha portat. I a aquest punt, penso jo, de parlar amb naturalitat i dir, forma part de la meva vida, jo sóc una superestrella i potser faig coses que els valors tradicionals doncs no són els que m'indiquen, però jo soc feliç i la meva àvia diu això, doncs cap problema. A mi em va semblar un gran testimoni perquè dius, ens omplim la boca constantment de teòlegs, articles, conferències, xerrades i accions que fa l'Església i en un moment dius on hi ha una persona que és influencer absoluta, té milions de seguidors a les xarxes socials i ho expressa amb naturalitat, penses, Déu-n'hi-do. Bueno, pot ser una inconscient o dir, mira, no, jo sóc transparent i la meva vida és això. I no vol dir que estigui tot el dia doncs, resant ni tot el dia vestint d'una manera concreta ni fent no sé què. I a mi em semblen experiències molt grans de dir la fe és tan absolutament lliure i tan concreta en persones que no es pot concretar en un reducte. I aquesta setmana amb la Pilarín i amb la Rosalía, no? Absolutament divergents en aquests punts, crec que queda demostradíssim. La fe és totalment permeable i arriba a punts on no t'esperaries mai.
Escolta, i a més, si en el moment en què estem també polèmic, a sobre ho fan català, ja és per tirar coets.
Sí.
Recordem això, que és aquest apunt d'un tall d'àudio també explícit al final d'una de les cançons que se sent. Jo m'imagino, no?, que li hauria de demanar per WhatsApp i l'àvia li va enviar, no?
Bueno,
no, el que va explicar...
Que
li va enviar directament.
Que es veu que l'àvia de tant... O sigui, aquesta cançó en si parla com del confinament i li dedica com al seu nebot, que durant 2 anys no es van veure pel confinament. I llavors ella explica que durant el confinament l'àvia de tant en tant li anava enviant àudios a la Rosalía, així perquè sí, de cop un dia doncs va ser aquest. I llavors per això també l'àudio parla d'això, no? Que l'àvia li diu en primer lloc és la família i després com que rectifica i diu, bueno, en primer lloc és Déu i després la família.
Queda clar que aquí el fan de la Rosalía és el Roger, eh? Perquè si no, no arribaria...
Tu no t'has escoltat les entrevistes com jo.
Què vols dir, Jordi?
No, vull dir que la Glòria, la Glòria.
Ah, vale.
No, jo és que la veritat no, eh? Dic, veus?
Tu mires els documentals de la Piberini i escolto la Rosalía.
Veus? Tenim de tot.
No, no, a mi la veritat és que trobo un contrapunt espectacular, que una persona... Vull dir, no, amb la projecció, la mateixa estètica del disc.
Sí, és molt histriònic.
Que vam estar xerrant,
també,
a veure quina foto ella. Posem de portada, sí. O sigui, per titular, per acompanyar aquest titular, no?
Perquè... Sí, no és un disc per regalar per la primera comunió, posem per això.
Sí, no, potser no.
Més està bé. No, però vull dir que, clar, té tota aquesta estètica, no?, molt eròtica i explícita, vull dir, és un cos nu que... Bueno, sí que pot expressar vulnerabilitat, pots fer-li totes les lectures que vulguis, però no, el tipus de música o on es consumeix, entenc que... I que aquí aparegui un àudio de la iaia
dient, sí.
Rosalía, primer, el més important, no? És, sempre ajuda molt en moments de dificultat tenir present a Déu, clar, és que és com... És molt trencador, molt, molt trencador. Sí. Jo crec que té una... Podria ser una anècdota, eh? Però, clar, és una anècdota que dona molt...
Sí, però, perdó, és una anècdota que hem destacat nosaltres, perquè, evidentment, com a informació especialitzada en el món religiós, és evident que és important, però que han destacat molts altres mitjans, eh? No, ha sigut una cosa que només ens haguem fixat.
Ara,
anar,
potser,
la cantonada del...
No, però potser els altres s'han fixat en la paraula família, que a mi m'ha fet com certa gràcia, perquè dic, com es nota aquí el viatge, eh? Cadascú tira per la seva banda. I no, sé, no, en realitat el primer que diu és Déu i després la família, això t'ha explicat el Roger. Però clar, entens que en mitjans públics, potser en el cas, diuen, ah, mira, diuen la família com a valor tradicional i així ens estalviem dir la paraula prohibida que molts cops hem comentat aquí. Clar, Déu no ven, doncs no, l'obviem i ja està.
La Rosela, a Catalunya Ràdio, quan la va entrevistar, van parlar d'aquest àudio, van parlar de l'àvia i no van dir absolutament res del tema de Déu. Vull dir que,
sí.
No sé, ostres, són 4 línies, eh? I em sembla que queda bastant clar que el nucli era aquest, però bé,
bueno,
sí,
tothom per això estem nosaltres, per això estem nosaltres, veus? Sempre ens ho preguntem, doncs per això estem nosaltres, per anar filant prim perquè hi ha temes que no sortirien, si no.
Molt bé, doncs de la Pilarina a la Rosalía i repassant així temes més llegits, teníem també, què més, si hi havia aquí l'entrevista Salvador Bacardí.
Sí, ara és un canvi de...
Jo ara estava pensant
en si
el CD de la Rosalía entrava al seminari i dic, mare de Déu, això potser ho hauries de contestar tu, Laura.
Ah, mira,
què creus? Que la sentiran, la Rosalía, es passaran al CD, comentaran els temes?
Saoko.
Mira, ara comentem l'entrevista, però hi ha una cosa que cada vegada es fa més als seminaris, que és a veure, el seminari al final no deixa de ser un lloc de convivència molt tancat, d'una formació molt intensiva, no és un internat, però gairebé. I una de les coses que els últims anys s'està fent i que, per exemple, el Salvador Bacardit doncs, ha potenciat en el Seminari de Barcelona és que en els moments doncs, més de descans o de després de dinar o després de sopar, doncs tenir gent que passi per allà i els hi parli de coses del món, per entendre'ns, eh? Que no només tinguin contacte durant el dia amb els professors de la Facultat de Teologia i amb els directors espirituals, sinó que gent del món eclesial o del món social o del món civil que està fent coses, doncs passi per allà i pugui tenir una conversa de qualsevol tema del que s'està fent, del que s'està vivint, d'això. I, evidentment, doncs, desconec si hagi passat per allà o no el tema de la Rosalía, però al final és l'intent que en qualsevol persona, si ve algú del món juvenil, doncs seria perfectament un tema a tractar, no?, de quin tipus de referents doncs, poden tenir els joves en aquest moment moment i el paper que poden fer doncs, aquesta mateixa conversa que estem tenint. És una conversa molt interessant per tenir amb la sí. gent que s'està formant per ser sacerdots.
Mm-hmm. Sí, sí.
Bueno, i això no surt a l'entrevista, eh? Però...
No vam parlar de la Rosalia, no. La veritat és que no hi vaig atinar. No sé si perquè en aquell moment encara no... Si ja
no, jo crec que encara no havia sortit, però bueno, potser, perquè veu parlar de molts temes. És molt interessant l'entrevista, sí. eh?
Mm. Vam fer... La idea era fer una mica radiografia on era, no?, el seminari, en quin moment, més enllà de les xifres, que això sempre s'explica, i que també té la seva... el seu fons a analitzar, perquè aquí no hem fet tendència, eh? Però clar, en els últims anys hi ha hagut una davallada segur i claríssima, no? Però en tot cas hi són i hi ha actualment aquests candidats que es formen, no?, per ser sacerdots i potser una mica l'interès de fons era ben bé què és el que els expliqueu, no? O què és important per vosaltres que els hi arribi, quin és l'accent... I si hi ha hagut canvis també a nivell de funcionament, perquè també el seminari al final té unes directrius bàsiques que comparteixen tots els seminaris del món, diguéssim, el Vaticà dona unes pautes, però després com s'apliquen cadascú tria, no? Tant això a nivell de, el que deies tu ara, Jordi, si té més funcionament d'internat o és més obert i els seminaristes poden sortir, que això és el cas del seminari de Barcelona i l'interdiocesà i la resta de Terrassa. No? Que fan experiència en parròquies, que el cap de setmana van a veure els seus amics, la seva família, per tant, no hi ha una desconnexió absoluta del món. I després, bueno, vam parlar de moltes coses. També m'interessa saber què és el que us va cridar l'atenció, no? Així, més des de fora, perquè a vegades quan estàs submergit en el text i tantes hores de conversa, perds una mica el nord. Glòria.
Mira, he posat cara d'ara vinc jo, espera't.
No, ja veureu, potser us sobta, eh? Però bueno, jo penso, jo crec que és l'exemple de que van en la bona línia, no? Del canvi de rumb també que s'ha donat, d'una mica, perquè els que hem tingut l'experiència d'haver passat en algun moment a fer articles o temes amb gent del seminari, gent formadors, etc, doncs vas veient una mica el tarannà de cadascú. I el que jo destaco, i m'ho he apuntat aquí, és quan explica, què els hi expliquen, no?, als seminaristes. El repte que tenen és no fer una pastoral de manteniment, allò de la comoditat, de dir, mira, jo em quedaré amb els meus, amb aquells que sé que són un bon públic, que no aixecaran la veu, no? O que el to distant no, o distès tampoc serà massa. Aquest contrapunt, que jo crec que és necessari i que en el món d'avui és absolutament imprescindible, a mi m'ha cridat l'atenció, és no fer una pastoral de manteniment, i he apuntat jo, versus aquells allunyats o inclús els ignorants, perquè bueno, doncs ja sabem que hi ha gent que només coneix l'Església per temes negatius. I penso que és una de les claus, a banda de molts temes que toques, com preguntar-li, que és la preocupació de sempre, no? Què passa en el seminari amb certs temes polèmics o com es tracten doncs, temes com la soledat, l'aïllament, etc. Però a mi m'ha agradat molt perquè et dona com una certa esperança de dir almenys tenen clar els qui són a primera línia el que toca fer, no? I a mi m'ha agradat molt.
Gràcies, Glòria.
No, jo ho subscric. Sí que és veritat que, clar, amb la situació actual, una mica també el focus que hem anat a posar és amb tot el tema més vinculats a la sexualitat, a la salut mental, no perquè pensem que els capellans són uns tarats, però perquè pensem que, a veure, bona part dels problemes que també hem tingut en aquests aspectes a l'Església els últims anys venen de la formació i de la selecció.
És a dir, em va parlar molt, eh? Em va parlar molt, fins i tot no li preguntava, vull dir que ho traia ell en aquest tema.
Doncs encara em sembla més interessant. És a dir, si un seminari, una de les funcions que fa no és discernir clarament si aquella persona és digna del sacerdoci, mira, potser surten menys formadets o menys no sé què. Però si no fa bé aquest filtre, és un mal seminari. I això és el principal, entenc jo, d'un seminari. I en aquest sentit em va alegrar el discurs que fa en aquesta línia el Salvador Bacardit, perquè també hi ha moments que hem sentit, o quan hi ha testimonis, o de gent de seminaristes, o voltant el dia del seminari, o de gent de seminaristes que s'ordenen, que una mica el discurs que de vegades et fan està molt focalitzat doncs, en qüestions com la sacramentalitat, l'obediència, una espiritualitat una mica així com desencarnada o nyonya, per entendre'ns, allunyada, i en canvi trobes a faltar una cosa amb la que el rector del seminari hi posava l'accent, amb temes més doncs, vinculats a la comunitat, al compromís, al servei, paraules que potser de vegades hem trobat a faltar quan se'ns ha explicat doncs, què és el que el sentit del sacerdoci. No? I aquest accent jo crec que l'entrevista el posava molt.
Ell subratllava sobretot, sí, aquesta part de què vol dir, no? Secular, que és enmig del segle, per tant, enmig de la gent, dels seus problemes, que és molt important que coneguin. Ell deia que sintonitzin, no?, amb les preocupacions de les persones i, clar, això ho fa el contacte i el saber què és el que viu la gent. Jo sí que, ara no recordo exactament com va anar, no?, però tot aquest tema que deia que ell insistia als seminaristes també que, al final, els pares de família també fan les seves renúncies. Ah, sí, era a raó de que a vegades s'ha venut una mica la imatge de que l'opció
de que era una bona feina, no? Feina
és la millor de les vocacions, no? És com, si tu vols anar per graus o no, d'abandonament a Déu o de dedicació de la teva vida d'opció, no? Vida consagrada, està clar, i en aquest cas capellà per sobre de tot, no? Cosa que, faig aquí el parèntesi, ja exclou el 50% de la població d'entrada d'optar a aquest màxim nivell. Cosa que ell va dir que no, que això no va per aquí, que en tot cas, si s'han fet campanyes de promoció del seminari en aquesta línia, calia matisar-les molt, no? I que ells intenten fer-ho i aclarir que al final hi ha una complementarietat de vocacions, que l'Església és molt plural, que a Déu t'hi pots atensar de moltes maneres i que cadascú en el seu àmbit i registre, no? Té camí per recórrer. Això em va agradar. Sí, Roger.
Sí, a mi també... Bueno, o sigui, també una mica com deia la Glòria Emi, l'entrevista, la veritat és que, o sigui, que al final és això, jo potser no, la veritat és que no coneixia totalment el funcionament del seminari, etc. No? I l'entrevista al final et dona una idea com, bueno, com del funcionament, de tot plegat, no? I penso que està molt bé. I també em quedava una mica amb la pregunta aquesta que li feies, no? Que és que és una mala imatge pública projectada a l'Església, com afecta l'estat d'ànim dels que s'apunten al seminari, perquè al final, doncs, alguna vegada també ho hem parlat, no?, que a la societat, doncs, de vegades el tema de l'Església és com un punt negatiu o que sembla que tot estigui com molt de capa caiguda, no?, i al final és com, vale, i la gent que s'està apuntant al seminari, com es viu això? I m'agradava perquè al final ell deia, no?, bueno, parla de que ells diuen que no s'han de quedar a la sagristia, com en el fet de que no s'han de quedar tancats en si mateixos, diguéssim, no? I que al final la millor estratègia és donar-se a conèixer. I al final penso que aquesta entrevista doncs, una mica també té d'aquesta part, no? De donar-se a conèixer perquè es faci aquest treball, no? que no hi hagi aquesta imatge o bueno, això, no? Així que una mica amb aquesta pregunta també em quedaria.
Mm-hmm. Glòria.
Jo volia afegir, ara que deia això el Roger, no? hi ha una part que jo sempre he volgut insistir molt, també a la vida religiosa, no? Perquè ho hem viscut, o també doncs, en els casos mediàtics que hem tingut, que és allò de l'abandonament. No? També parla el Salvador Bacardí de dir el seminari és com una porta d'entrada per discernir la teva vocació. És a dir, no sé per què la imatge que tenim tots del seminari és quan tens claríssima la teva crida a Déu, doncs entres i dius, ja, i si resulta que aquí discerneixo i la crida no és aquesta, doncs tens la porta oberta per marxar. Crec que és, que evidentment no s'ha de publicitar així, no? Com dir, no, és un tastet més de la teva vida, però dir que se'n parla gens o poc. Dius, no passa res perquè provis. Jo crec que el pas més arriscat i més valent és quan has discernit i saps que aquest no és el teu lloc. Molt millor que no hi ha gent que des del primer any de seminari ja veies que aquest no era el teu lloc. Però, bueno, hem de seguir intentant i els números són els que ens han de fer mantenir la gent. No. Això és una equivocació. I crec que quan ho explica queda clar que és un pas lògic, que no és majoritari ni molt menys, però dius, també s'ha de comptar amb això, no? I gent, doncs, que potser li hauràs de dir, miri, tenia vostè moltes ganes, però aquest no és el seu lloc. No deu ser fàcil tenir aquesta responsabilitat també de vida, no?
I dir-ho.
Penso que es parla, i dir-ho, exacte.
A més, aquí, no. El rector del seminari pot tenir una opinió, el bisbe en pot tenir una altra, el formador, el director espiritual en pot tenir una altra.
El director espiritual, una altra.
Sí, sí, és d'una complexitat que penses que pots discernir.
I una cosa molt greu que havia passat els últims anys, que és un seminari que hi ha un candidat i veuen que no té el perfil, se'n va al seminari del costat i ho agafen.
Sí, sí, sí. I sense consultar per què ha marxat. Allò típic de les feines, no? A vostè per què l'han fet fora, les referències, no? Sí, sí.
I la valentia també institucional de garantir, no?, que els perfils siguin bons. I sempre hi ha una part que, quan li preguntava per l'autoconeixement, diuen, això és un treball que anem fent tota la vida i no l'acabem de fer mai. Per tant, evidentment, sempre hi ha un element de risc, però el que no pots fer s'entén, no? Ja ho entenia tot.
També hi ha likes que estem una mica tarats, eh? Vull dir que...
Clar, i que se sap si
no, i ningú no ens fa cap prova, sí.
No és exacte.
Que no se sap des de l'inici.
No sé qui dels quatre la passaríem aquí.
Ai, mira, sí, no sabria dir-ho.
Seria dur. Però bé, no, un bon testimoni. Salvador Bacardit també una persona molt afable.
Això t'anava a dir, és afable, eh? A la imatge es veu inclús. És una persona afable.
És una bona peça.
Es nota molt, i en el cas del Salvador, ho he de confessar, ho conec de fa anys, la seva experiència de missioner
a
una zona totalment deprimida de Xile. I quan has passat per allà també hi ha coses que ja venen molt de tornada.
Sí, estàs, sí, curat d'espant, no?
I a més periodista, clar, això ja és perfil.
Ja és perfil perquè ens caigui bé.
Perfecció, ja.
Perfecció. Ai, escolteu, no sé si queden més temes per comentar. Jo crec que aquesta robòtica està sent una mica llarga. Deixem aquí, sí? Us sembla? Teniu més coses a comentar?
No, ja està bé. Ara anem a sentir el CD de la Rosalia. Així que...
Exacte.
De posar-nos en bucle el documental de la Pibaria.
De fons amb la música. La meva.
Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquesta estona d'un projecte que recordem també que fem obert, que és públic, que podeu consultar online, això en obert, que també fem un butlletí gratuït al que us podeu apuntar, que potser fa dies que no ho recordem, no? Tot aquest projecte sense ànim de lucre que hi ha darrere, que implica molt d'esforç i que tothom que hi vulgui col·laborar doncs té també les portes obertes a fer-ho. Gràcies, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri per acompanyar-nos. S'acomiada també una servidora, Laura Mort. Fins aviat.
Adéu.
Laura.
Catalunya Religió.